Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Continuem amb fabricació pròpia i ara és moment de rebre, com ja sabeu, cap a aquesta hora, els divendres, el mestre Virgili, el nostre influenciador lingüístic, l'influenciador lingüístic del moment, mestre Josep Maria Virgili, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i Cercle Vallcorba. Mestre.
Molt content de ser aquí.
Bon dia.
Bon dia per la vesprada.
Bon dia
tot el dia. Mentre hi hagi calor de dia.
Aquesta és nova. O sigui, bon dia per la vesprada, eh? També
sí, això ho diuen els valencians, per exemple. Sí. Però ho hauria de dir tothom, eh?
Ho hauria de dir tothom.
Sí, sí.
Val. Bon dia per la vesprada.
Sí, sí.
I al migdia...
Per la vesprà.
Per la vesprà. I al migdia com seria?
Fonèticament.
Al migdia cap allà 2 de 3?
Bon dia, també.
Bon dia.
Bon dia. Clar. Sí, sí. Bon dia al migdia.
Bon dia al migdia.
Si vols, eh? No, de fet, no té tradició, això, però ho podríem...
Podríem instaurar-ho,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
Per cert, després li preguntaré, perquè està de gira, podríem dir, amb el Permeteu-me, no? Gairebé.
S'ho podria dir que sí. Dijous que ve... Anem a Girona.
A Girona.
Sí, sí.
Va, deixem-ho pel final de
la llibreria a les voltes.
De l'espai i fem un recopilatori d'aquesta gira que està fent el mestre Virgili amb
la gira, gira.
Amb el llibre.
I només dijous a Girona a les 7 del vespre.
Bueno, hi haurà més parades. Ja veuràs.
De la vesprada, millor dit, perquè encara serà de dia.
Anem a fer parelles. Va, quines parelles vol començar avui, mestre? Per on comencem?
És que l'altre dia vas comentar... El mestre Virgili diu que no es pot dir cargol. I sí, sí que es pot dir cargol.
Ah, no.
Sí, sí. Cargol és ben dit. El que jo... Fins i tot al diccionari hi ha cargol, no? Però jo sóc partidari d'escriure caragol amb totes les lletres. Però hauríem de començar per número 1. I el començament és dir que la... El que se n'hi diu popularment la R fluixa, la R fluixa, que el seu nom correcte seria la R bategant, té tendència a absorbir la vocal neutra. Si al costat té una vocal neutra, la pot absorbir. Sigui una vocal neutra que té davant o una vocal neutra que té darrere. Això és un fenomen general que afecta un munt de mots i que no són els mateixos a tot arreu, sinó que a vegades en un lloc es fa amb un mot, un altre lloc es fa amb un altre mot. És una cosa una mica irregular, no? És una cosa una mica irregular. Mira, i dius, i això per què passa? Si això fos la televisió i poguéssim ensenyar el que se'n diu el fonograma de la vocal neutra i de la R bategant, veuríem que són molt iguals. El fonograma és una cosa que fan uns aparells que és com una mena de fotografia del so, per entendre's, no? És a dir, dius la T, fonograma de la T, doncs és com una fotografia de la M, de la K, etc, etc, no? Llavors, si poses costat per costat el fonograma de la vocal neutra i el fonograma de la R bategant, són molt iguals, no iguals del tot, però molt iguals. De fet, ja es percep, no? La R, K, R i E sonen molt semblant, realment. Fins i tot en anglès, en anglès britànic, sí. El nom de la R bategant li diuen E. El nom que té com a lletra, la E, que és una vocal neutra, no? En realitat, no? Aleshores, això explica, per exemple, que a Riudoms... Bé, a Riudoms hi ha molts llocs, ho hem comprovat, també aquí a Barcelona. Es diu safreig.
Home, clar.
Es diu safreig.
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 Clar.
Però és que sabem que el nom real és safareig. Però aquesta A, que és una vocal neutra, com que és en contacte amb la R bategant, doncs queda absorbida i no es diu, i diem safreig, no? Per exemple, safreig, a Riudoms, safreig, perquè a Riudoms fem unes S tancades com en occidental. De fet, a Torà també deveu dir safreig.
El safreig.
Sí, perquè en català occidental és tancada aquesta E, no? Després, a Riudoms també diem caramull, però el nom sencer és caramull. Potser hi ha gent que no sap què és un caramull.
Què és un caramull?
Un caramull és agafes un got, per exemple, i l'omples de farina. Llavors el pots omplir arrenat, o sigui, que no sobresurti gens de farina, o el pots omplir del tot i encara al damunt fer una muntanyeta. Aquesta muntanyeta que pots fer de farina o d'arròs o de sucre, això se'n diu caramull. És a dir, per exemple, això ho saben els cuiners.
Els cuiners, clar, anava a dir el Pau Gascó.
Tu pots posar-hi una cullerada de farina o de sucre amb caramull o sense caramull. És a dir, sense caramull seria arrenada, no? I amb caramull seria fent-hi...
Que sobresortís.
Sí, tal com l'agafes, podríem dir, que normalment hi ha caramull, no? Doncs a Riudoms, caramull es pronuncia cremull.
Cremull.
Sí, també hi ha aquesta absorció. L'altre és ferèstec, que es pronuncia frèstec, no? L'altre molt conegut, doncs, Teresa i Teresina, que la gent pronuncia a tot arreu Teresa i Teresina.
Clar, i molta gent diu, però com s'escriu?
S'escriu Teresa i s'escriu Teresina, no? Encara que hi hagi aquesta absorció i diguis Teresa i Teresina, desembarassar. Diem desembarassar, però hem de saber què és desembarassar, no? Treure les noses que hi ha
en
un lloc.
Ara, permeteu-me, ara estava pensant en aquest compte que vos, com que sou un usuari de X, sabreu qui és, el compte de Teresinologia.
Ah, no, no el conec.
No, ja, el coneix.
No el conec, no. No, home. I això que les tresines m'agrada molt. Ui,
doncs l'ha de seguir.
Doncs ja el seguiré.
Perquè cada dia doncs, el que fas enllaçar un episodi o un fragment de les tresines, diguem-ho enllaçat amb l'actualitat, com encaixaria amb l'actualitat, i està força bé. Per tant, clar, nosaltres ho veiem escrit com Teresinologia, però s'hauria de dir...
Teresinologia, perquè sempre hem dit les tresines, i sempre es diu, jo totes les Tereses que conec els dic Teresa i Teresina. Sempre s'ha dit així. I és correcte dir-ho, com és correcte dir cargol, però ho hauríem d'escriure amb totes les lletres. Hauríem d'escriure caragol, carabassa, encara que diguem carbassa, com hauríem d'escriure. Com tothom escriu Teresina i Teresa, no? Però en tinc més. Per exemple, veremar, és a dir, collir raïms, no? Veremar, hi ha llocs que diuen veremar i llocs que diuen, a Riudoms, per exemple, es diu vermar. És a dir, com que té vocal neutra davant i darrere, la R bategant, hi ha llocs on absorbeix la del davant i llocs on absorbeix la del darrere. Per exemple, l'altre és els cargols per aquells petitons, que se'n diuen caragolins, i hem d'escriure caragolins. Sí. Aquí a Barcelona, o en català central, se'n diu cargolins.
Sí.
A Riudoms li diuen caragolins. És a dir, s'absorbeix la del davant. I com és això? Doncs,
com mira, és
perquè és una cosa com irregular de la llengua, no? En acabat, a Riudoms diem berenar, barana, però i veritat. Però, en canvi, hi ha llocs que diuen brenar, brana, però i veritat, fins i tot, no? I dos més, per acabar, que són noms propis. L'un és el nom del sant patró dels pagesos, tradicional català.
Galdric.
Sí, però el nom sencer és Galderic.
És veritat.
És Galderic, però com que hi ha una neutra seguida d'una R bategant, doncs es diu Galdric. Està mal dit Galdric? No, està ben dit dir Galdric, com està ben dit dir Teresina, però el nom sencer és Galderic. I l'altre és la vila natal del senyor arquebisbe de Barcelona, que és Caretes, que un dia va sortir i va dir Caretes. Oh, però li diuen Cretes. Sí, però li diuen Cretes per aquest motiu. I, de fet, el nom oficial és Cretes, no? Perquè es va oficialitzar a partir d'aquest canvi. Però el nom històric és Caretes. Doncs, ja tenim
aquestes
tot això.
Parelles. Sí. Però, o sigui, en resum i en conclusió...
En resum, que amb un de Lleida que escriu l'aplec del Caragol, dir-li que ha d'escriure l'aplec del Cargol perquè el diccionari hi van posar Cargol, això seria un desgavell com una casa de pagès estratosfèric, no? Perquè a la zona a Ponent se diu Caragol amb totes les lletres. I jo sóc partidari d'escriure Caragol amb totes les lletres, encara que el diccionari hi hagi Cargol. Caragol i carabassa amb totes les lletres. I tots els altres mots de la llista que hem dit, amb totes les lletres, sempre els hem d'escriure així. Ara, després, a l'hora de parlar...
De dir-ho.
A l'hora de dir-ho, si dius safreig, doncs no passa res. Si dius galdric, no passa res. Si dius cretes, no passa res. I si dius Cargol... Tampoc passa res si dius Cargol, no? Però a l'hora d'escriure ho hem d'escriure amb totes
Correcte,
les lletres.
Correcte, amb totes les lletres.
Aquest seria el missatge, no?
Doncs molt bé.
Que ho hem d'escriure amb totes les lletres, encara que ací i allà la vocal neutra s'absorbeixi.
Sí, sí. Mestre, jo trobo que canviem de tema.
Sí.
Sí? I anem pels castellanismes. Els castellanismes que avui ens proposa el mestre Virgili, no sé si li trepitjaré ara l'espai.
No. Trepitjar és un mot perfectament ben dit. O sigui, pots trepitjar una cosa que ha caigut a terra i la pots trepitjar. Això és perfectament correcte. Normalment, a vegades es trepitja involuntàriament i a vegades es trepitja per fer molt bé aquella cosa, no? Perquè la vols, doncs, aixafar, no? El que a mi em crida molt l'atenció, em sorprèn molt, és... Cridar l'atenció és una expressió castellana, de fet.
I com s'hauria de dir?
Doncs em sorprèn, no? A mi em sorprèn que la gent, per dir que han estat en una vila, en una comarca, en un país, diguin no l'he trepitjada. Hi ha gent que diu, és que jo no he trepitjat mai Barcelona. Home, jo tampoc, és que trepitjar Barcelona és com malmetre-la, no? Trobo que aquesta expressió la trobo molt desafortunada.
Clar.
Trepitjar un lloc per dir que no hi has estat mai.
Clar.
Jo el que diria és que això no hi he estat mai, o bé no hi he posat mai els peus.
Els peus.
Aquesta expressió sí que té molta tradició.
Mestre, disculpi, ja em disculpareu, però ara que ha dit això de posar-hi els peus, hi ha també un error bastant comú, que és el fet de dir aquesta persona s'ha posat en peu, dempeus.
Dempeus, correcte. De peu, incorrecte. I dreta. S'ha posat dret, s'ha posat dempeus, però no s'ha posat de peu. De peu no existeix en català. Sí que podem dir s'ha posat de peus a la galleda.
Ah, això sí.
Això sí, però això no és posar-se dret.
No.
Això és agafar els peus i posar-los dintre de la galleda. Mm. És un altre concepte.
També hi ha el sentit literal, Aquest és el sentit literal, perdó. I a l'altre sentit seria posat els peus a la galleda, volent dir que l'espifiat.
Sí, clar. Sí, sí. És que, sí, tant si és en sentit real com si és en sentit figurat.
Clar,
sí, sí.
Això és així.
Sí. És així, no?
Bueno, llavors, ens queda clar doncs, que trepitjar, se trepitja un lloc,
sí.
No està ben dit. Ara, si trepitges, doncs... El terra.
Sí, o hi ha uns paletes que ajusten en rajolat.
Sí.
Dius, escolta, aquí no ho trepitgeu perquè aquest ciment és fresc. No ho trepitgeu. Va. Això és totalment correcte.
D'acord.
Però dir, jo no he trepitjat mai a Alemanya. Home, doncs jo tampoc he trepitjat mai a Alemanya perquè no m'agrada trepitjar a ningú.
Clar.
No? Puc dir que no hi he estat mai a Alemanya o no he posat mai els peus a Alemanya, per exemple.
D'acord, doncs queda clar.
Que no és veritat, hi vaig estar una vegada.
A on? A on va anar?
Aquell bosc tan famós que hi ha al Raconet de Baix, com li diuen aquell
Raconet
bosc?
De Baix.
És que ara no em surt el nom. Un bosc molt, molt, molt famós. Selva, n'hi diuen.
La selva negra,
això mateix. Sí. La Selva Negra, vaig estar.
Haig de dir que... Ai, ara anava a dir una castellanada. M'ho ha xivat la Paula, que era
sí,
la Selva
sí,
Negra.
Això és una castellanada.
I com s'hauria de dir?
M'ho ha dit, no?
Però no queda tant.
No, perquè...
No hi és el mot en català?
No. Em sembla que ho tenia anotat. Ja us ho diré la setmana que ve.
Mm,
no?
Mestre, l'hem enganxat, eh?
Sí, perquè no... Sempre ho dic. El català és tan interferit, el tenim tan interferit, que hi ha una afanyada, realment.
Ui, tant, que hi ha una afanyada.
Que hi ha una afanyada,
Doncs dit això, vos vau estar a la Selva Negra, per tant, no la vau trepitjar, sinó que...
No, hi vaig estar.
Hi vas estar.
I vaig posar els peus.
I vas posar els peus.
Sí.
Jo no sé si vos vareu arribar a tenir una vivenda.
No he tingut mai cap de vivenda. Sempre he tingut habitatge.
Per tant, vivenda no es pot dir en català?
És una castellanada. No és ni el diccionari, eh? Mira que el diccionari hi posen molts castellanismes. Ara, sí que és el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I llavors ells s'arrenten les mans i diuen no, nosaltres diem vivenda, eh? Sempre amb l'esperança que algun dia ho posaran al diccionari, sempre funcionen d'aquesta manera, no? Diem castellanismes, a veure si algun dia els posen al diccionari, però en canvi el mot català és habitatge. Em sembla que ja Ramon Llull ja parla d'habitatge. És un mot que ha existit sempre en la llengua catalana. I, per tant, no tenim cap necessitat d'adoptar vivenda, que és un llatinisme que l'ha adoptat el castellà, però no cal que el català adopti els mateixos llatinismes que adopta el castellà. No? Perquè si jo adopto un llatinisme perquè l'ha adoptat el castellà, això és subordinació al castellà, que és cosa que hi ha gent que no ho veuen així, que sempre surten amb l'excusa, és que és un llatinisme, i per tant, com que el català deriva del llatí, aquest llatinisme ja el podem acceptar, no? I amb aquest criteri, doncs, s'han acceptat un munt de llatinismes que no té trellat que s'acceptin, no?
Dit això, recuperem el tema del dia de la setmana passada, perquè ens va quedar pendent. Si no recordo malament, ens vau redactar uns punts a favor de mantenir-nos parlant sempre en català.
M'ho ha xerrat
la Paula?
Per exemple.
Clar, podria ser. M'ho ha xerrat. Clar, és que ara hem entrat a l'Optimot per fer aquesta
ventilar,
recerca.
Per mi ventilar és una habitació carregada. I obre la finestra per ventilar. Per mi seria això, ventilar.
M'ha ventilat aquest secret.
Jo no ho he sentit
mai. No has dit mai, eh?
Mai de la vida ho he sentit. No, no és que no ho hagi dit mai, això no ho he sentit mai a ningú.
Clar. Això,
ara,
això...
xerrat, potser mon pare hauria dit li va xerrar.
Ah, sí?
Me sembla que sí.
Ah, doncs podria tenir sentit, eh? Això m'ho ha xerrat la Paula. Ui, la Paula m'ho xerra molt, moltes coses. No, però allò de ventilar, sí que jo, per exemple, sí que ho he sentit, això de dir aquest ja ho ha ventilat tot, volguem dir, aquest ja ho ha xerrat tot. Podem treballar-ho per la setmana que ve, mestre?
Potser sí que en algun lloc se diu ventilar com a xerrar.
Sí.
Però clar, com que jo sempre he fet servir xerrar,
clar,
perquè és un verb que el tinc molt arrelat, doncs jo diria ja li he xerrat.
Bueno, doncs continuem xerrant nosaltres amb el mestre Virgili, perquè ens quedava aquest tema importantíssim que ens proposava el mestre la setmana passada, que és el tema, ens va redactar uns punts a favor de mantenir-nos parlant en català. Si no vaig errada, diria que en tenia 7 de punts
en tenia
a favor.
7, sí. I el criteri general és que això ho hem de fer per patriotisme. Si ens creiem que el català és la columna vertebral de la nostra nació, hem de mantenir el català per patriotisme, perquè altrament no ens en sortirem.
Clar.
No ens en sortirem, perquè de gent vinguda de fora que no parla en català, cada dia n'arribarà més. Hi ha gent que li agrada, gent que no li agrada, però en aquest punt no hi entrarem, perquè no ens toca, però la realitat és que hi ha molta gent que no parla català perquè ha vingut de fora. I aleshores, amb aquesta gent hem de mantenir el català. No l'hem d'amagar sota l'estora, no? Si tens una cosa bonica a casa teva, no ho sé, una cosa de decoració penjada en una paret que és molt bonica, doncs la penses a la paret, no la poses sota l'estora. Si el més important que tenim a Catalunya és la nostra llengua, no l'hem d'amagar, no?
Totalment a favor, totalment d'acord, mestre.
Llavors, primer motiu. Per respecte a la nació catalana, a la nostra cultura, als nostres antecessors, que sempre han parlat català, i aleshores per respecte a ells, doncs nosaltres també parlem en català. Aquest seria el primer punt. El segon punt és indirectament menyspreem la nostra llengua. És això que dèiem de posar-la sota l'estora. Dius que el català, com que no té cap valor, doncs canviem al castellà, que és una llengua més prestigiosa i que sembla que sigui superior. No? Tercer punt. Indirectament diem al nostre interlocutor que no el volem a la nostra comunitat. Sí, perquè aquella persona que ha vingut de fora, no? Doncs això sobretot quan és col·lectivament, no? Parlo en català amb tothom, però quan m'adreço a aquella persona li parlo en castellà perquè que tu no ets d'aquí, per tant a tu et parlo en castellà. Això no ho diem mai explícitament, però indirectament li diem, no? De dir, escolta'm, tu tu ets de fora, per tant, tu et parlo en castellà.
Miri, m'ha fet pensar, perquè la Juliana Canet, que la segueix a la Juliana Canet,
Bueno, una és, mica, sí.
És una gran comunicadora. I sí. Juliana Canet ens deia...
La Rosa.
La Rosa, sí. Juliana Canet.
Dit tot el respecte.
Sí, sí.
És que és molt rosa.
I és molt intel·ligent, també. I ella, el que va dir en un d'aquests vídeos que s'ha fet viral, que ella deia, jo parlo tres llengües, el català, el castellà i l'anglès. I el castellà, quan vaig a Madrid, em costa canviar el castellà. Llavors jo sol parlar en català. I clar, diu, això és el que jo vaig entendre del vídeo, Diu, el que em passa és que és això, no em sento estranya amb aquesta situació de que un cambrer s'adreci a mi en castellà, perquè estan a Madrid, no? Però jo li responc en català perquè encara tinc el xip que no em surt el castellà, li costa buscar les paraules en castellà. Diu, però és una situació que no m'és estranya perquè aquí també ens passa, vull dir, que ella parla en català però li responen en castellà. I això passa a Catalunya.
Sí, sí. Però és que hi ha gent que té el xip posat...
M'entén el que vull dir o no? El que volia dir la Juliana.
Sí. Però hi ha molta gent que té el xip posat que quan li parlen en castellà, doncs ell canvia al castellà.
Sí.
Doncs hauríem de tenir el xip posat de mantenir-lo sempre en català.
Sí.
No? Que aquella persona ens diu, ostres, sisplau, és que no t'entenc. A mi, si això m'ho diu algú, t'ho dic de bo de bo, canvio al castellà. Però és que no m'ho diu mai ningú.
Ja. Yeah.
És a dir, feu la prova.
O sigui, som nosaltres.
Som nosaltres, exactament. És a dir, jo què enviaria al castellà si algú em digués que
no
m'entenc?
Escolta, és que no ho entenc.
Sí, perquè sóc un turista que just he arribat,
sí.
Doncs jo què enviaria al castellà?
Sí.
Perquè, com que enviaria el francès,
sí.
O l'anglès, si pogués, no? Que no en sé gaire d'anglès, no?
Quants idiomes parleu?
Home, només tres, podríem dir. Català, castellà i francès, no?
Francès?
Ah, oui, je peux parler en français, si vous voulez.
Oh, sí?
Ah, oui.
Oh,
oui, oui.
Oh, là, là.
Jo sóc de l'època, és que sóc una mica gran i aleshores sóc de l'època del francès, no? Però puc dir alguna cosa en anglès,
sí.
I puc dir alguna cosa en italià, sobretot l'italià l'entenc molt. Perquè l'italià s'entén si estàs una mica avesat.
Sí.
Això es costa de parlar-lo, l'italià,
sí.
però entendre'l... Sí.
Però, ça va bien?
Ça va bien és francès.
Sí.
I jo capisco. Capisci?
Capisci. Capisci, capisci. Anem per un altre punt.
Sí.
Mestre, que ens queden res, 5 minuts.
Sí, sí.
Important.
Després...
El que dèieu.
En alguns casos, quan la persona... en diuen racialitzada, un mot que a mi no m'agrada gens,
sí.
Perquè per mi les races no existeixen, perquè només hi ha persones, hi ha tons de pell, hi ha formes, fesomies, però les races no existeixen en els humans.
Mm.
Això és una cosa que ho hem de recalcar moltíssim. Sí que hi ha racistes, per desgràcia, però races no n'hi ha en els humans, no? Aleshores, per tant, el mot racialitzat a mi em grinyola moltíssim, no? És a dir, trobes una persona amb unes faccions o amb un color de pell que posen en evidència que no és autòcton, i hi ha gent que ja quan el veuen de lluny ja li parlen en castellà. Clar, això és una actitud racista directament. I a lo millor aquella persona no ha pensat mai que allò és una actitud racista. Per què? Perquè ni és racista aquella persona,
sí, sí.
Però, perquè és una cosa que es fa inconscientment. Però, m'ho deia l'altre dia una senyora que té unes nebodes, totes dues de pell negra, perquè són adoptades, no? Però les van adoptar quan eren nadons, i per tant parlen català nadiu. Són de pell negra, però parlen català nadiu. No? Clar, aquelles nenes estan avorrides, estan fastiguejades, perquè tothom es parla en castellà. Clar, els veuen la pell negra, doncs ja se'ls adrecen en castellà. Però això què és? Això és inacceptable. És inacceptable. És a dir, jo d'elles els fumaria un moc a tots els que fan això, no? És que és una actitud racista. Potser la persona que ho fa inconscientment, però és una actitud racista.
Que no, no ho hem de fer. Ho hem d'evitar fer-ho.
Directament, no? Després, anem per la número 5. Impedim l'aprenentatge de la nostra llengua.
Sí.
És a dir, hi ha gent que arriben a Catalunya i diuen, ostres, la llengua d'aquí és el català, doncs jo aprenc català, no? I van a classes de català, no? Però després, quan surten al carrer, parlen català i se'ls nota un accent. Perquè això és inevitable. Qualsevol persona que parli una llengua que no és la seva, se li notarà un determinat accent. Ho parlàvem en un programa anterior, no? Aleshores, la gent, com que els noten que parlen amb un accent, ja els parlen en castellà. Per això què és? Que és que aquella persona, perquè li parlis en castellà, t'entendrà més?
Clar.
És que hi ha gent que tenen aquesta cosa posada al cap, que el castellà l'entén tothom.
Sí.
Fins i tot al Japó, i a la Xina, i a tot arreu entenen el castellà. I per tant, aquella persona, si li parles en castellà, t'entendrà segur. Doncs això no és així, no? Aquella persona, si ha vingut del Senegal i estudia català, potser t'entendrà més bé en català.
I més, vos ho heu estudiat? Perquè alguna vegada sí que jo m'he trobat, personalment, en aquesta situació, que potser he conegut una persona que amb ella, si l'hagués conegut personalment, individualment, haguéssim parlat en català, perquè som les dues catalanes, però l'haver-la conegut potser en un ambient castellà...
És que jo ja... A mi no em passa això.
Clar, però...
No em passa perquè quan parlo sempre en català...
Clar, no, si
jo vaig en un ambient que s'hi parla molt en castellà,
però
jo parlaré també en català.
Clar, però imagini's que es troba a Madrid.
Sí.
Llavors, clar, a Madrid parla en castellà. I coneix una persona que és catalana, però en aquell ambient la coneix
doncs
en castellà.
Això...
I això... Però és, sap
sí,
el que vull dir?
Sí, això...
Clar, i després... Costa de canviar.
Sí, costa. Demana un esforç psicològic.
Demana
és
un
veritat,
esforç
no?
psicològic.
Per això hi ha psicòlegs que especialitzats precisament a superar aquesta situació. No?
Sí.
Ara, la Carme Junyent deia que acostumar-se a parlar sempre en català, que és una cosa que hauríem de fer per simple patriotisme, ja sé que els catalans els demanen molt de patriotisme en moltes coses, però hauríem de fer per patriotisme parlar sempre en català, i si ens costa que ens entenguin, doncs ens hi esforcem una miqueta més, amb signes o de la manera que sigui. Això és un mes d'entrenament. Durant un mes
costa,
deia la Carme Junyent.
Però
al cap d'un mes, jo com que fa 40 anys que ho vaig començar a fer aquest entrenament, a mi no em costa gens parlar sempre
en castellà. Jo no sé si ens costarà, en un minut, que ens queda com un punt. O...
Dos.
Ui, no arribem,
No arribem. El tractem de ruc, perquè no pot entendre el català, és el punt 6.
Ah, dic que... Ara m'he quedat una mica perplexa.
I, darrer punt... El fet d'anar canviant el castellà
ajuda
a acastellanar el nostre català. Si convé, en parlem millor, ho exemplifiquem.
Mestre...
Sí, el tractem de ruc perquè dius, no m'entendrà en català.
No,
per tant, és com és ruquet i per tant li parlo en castellà.
Que vagi molt bé, mestre.
Radio Estel